Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
A la nostra roda habitual de polítics, en el nostre repàs a cadascuna de les posicions públiques que les diferents formacions polítiques tenen a l'Ajuntament de Sitges, i més en aquest, com els estem dient durant aquests dies, en aquest que en dirien els castellans interim entre l'aprovació de les ordenances fiscals i l'aprovació del pressupost municipal, que està previst que sigui, o menys, segons ens deia Lluís Mercè ahir, molt probablement el 16 de febrer hi hagi el ple extraordinari de pressupostos, o sigui, dos dies abans del dijous gras de l'inici de Carnaval. Doncs en aquest període saludem també Àngels Parés, la portaveu d'Esquerra Republicana. Àngels Parés, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Encantats també de saludar-la, més tenint en compte que la grip l'havia posat així a la corda fluixa, per tant ha fet un petit esforç per poder, no sé si parlar de números amb una certa claretat, però intentarem fer el que...
Intentarem. La grima ha festejat massa.
El que sí. Bé, està la qüestió, i això no ho dubta ningú, complicada, des del punt de vista econòmic, i és evident que diríem que des que Àngel Parés és a l'Ajuntament, bé sigui en la responsabilitat de regidor o bé sigui a l'oposició, recordeu alguna època en què econòmicament l'Ajuntament hagi estat en una situació de crisi com aquesta, o amb els números d'una forma tan preocupant com assenyalen alguns?
És que no els hem vist. A veure, a mi ja vaig dir un dia que m'agrada comentar les coses amb la documentació. Es parla de que hi ha problemes, que des d'urbanisme tot el que seria el ram del totxo ha minvat, i que això doncs, ha fet que ja es notessin que hi ha menys permisos d'obres, però a mi el que m'agradaria realment és veure l'estat de la qüestió, és a dir, en quin, de tot el pressupost 2008, amb els ingressos que es comptava, quins han estat els que no han arribat. És a dir, crec que abans d'anar cap a un pressupost 2009, potser el que caldria, i és una de les coses que possiblement també es demanarà com a Esquerra, veure quines són, no, les pèrdues econòmiques que ja han afectat el 2008. Jo parlar sense números i sense coneixement, per mi és una mica difícil.
En qualsevol cas, després d'aquell ple de les ordenances fiscals, en el qual, diguem-ne, es va posar sobre la taula una certa necessitat que equip de govern i oposició, diguem-ne, es trobessin per parlar dels números de l'Ajuntament, s'han trobat en algun moment?
No ens hem trobat. Encara suposo que els carrers, com que estan una mica aixecats, els carrers han degut tenir dificultats. I és una de les queixes que jo penso que nosaltres farem, perquè...
Esteu engripada, però no heu deixat l'ironia.
No, evidentment, és una de les coses que no s'abandonen mai.
D'acord.
És a dir, nosaltres ens vam comprometre, vam estar treballant, em penso que vam fer unes propostes que amb les persones que estaven a la mesa ens les van recollir.
Perquè estem parlant d'una reunió de fa bastant temps.
A mes d'octubre, novembre, perquè les ordenances van aprovar el mes de novembre.
D'acord, en el qual cadascun dels grups polítics posava sobre la taula el que ell entenia que podien ser mesures davant aquesta situació.
Exacte, i precisament ahir, una de les mesures que nosaltres teníem molt clares que s'havia de fer en tots els sectors afectats, les diferents meses de treball, doncs s'ha fet una decisió unilateral, que és amb el tema de la planificació d'obra, i després doncs qui haurà de desenvolupar aquestes obres.
Aquestes obres que venen del Plan Zapatero.
Exacte,
La decisió unilateral en què ha consistit?
Home, de moment, no, en què poden arribar a consistir?
Ah, d'acord.
Que podrien ser, nosaltres enteníem que, i una de les concepcions que deia Esquerra era que qualsevol activitat pública que s'intentés obrir una mesa de contractació i fòrum amb els sindicats, perquè els llocs de treball de Sitges, i si molt convé, doncs una mica de la comarca, fossin un element prioritari a tenir en compte. I, de moment, aquest fòrum de treball, aquest punt de trobada, doncs no s'ha fet. I aleshores, aquest per nosaltres és un element important, perquè aquí s'haguessin vist també molt clares les voluntats, no, de treballar en consens, de treballar en tot allò que vam estar fent per aprovar les ordenances. Clar, vam aprovar les ordenances, però després, repeteixo, potser és que per arribar a l'Ajuntament doncs els laberints són una mica complicats, no? I després l'altra cosa que no havia vist mai és l'endarreriment del pressupost, perquè sempre hi havia hagut unes premures, i una de les conceptes clars era aprovar el mes de desembre el pressupost per no entorpir tota la dinàmica de propostes d'actuacions de l'any vinent. En el cas d'educació i festa recordo que era molt clar, no?, per totes les necessitats que ens marcaven. I sorprenentment aquest any sembla que no passi res. I absolutament ningú tampoc ha dit, no?, que hi havia problemes, per tant, o abans anàvem una mica com a masellets, o és que realment doncs, hi haurà problemes, però que els veurem a posteriori. Però el que m'ha sorprès és això.
D'entre les dues interpretacions que proposeu, la situació us suggereix més la primera o la segona?
Home, jo em suggereix que possiblement més la segona, no?, que endarreriran molts projectes, moltes possibles actuacions.
Ho dic per si entendríeu que el pressupost s'aprovi entrat ja el 2009 per una situació, diguem-ne que, extraordinària dins el que s'ha viscut en els darrers anys.
Bé, extraordinària no, senzillament és que clar, hi ha un pressupost amb uns resultats d'ingressos, però això ja suposo que ja ho pots preveure el mes de desembre, perquè no ha estat de desembre a gener, febrer, no? El catacroc ja es preveia, per tant ja es podia haver començat a fer la feina de preparar el pressupost 2009. Jo que dedueixo que hi deu haver-hi altres confrontacions de no posar-se d'acord amb el tema del pressupost, perquè si no, no m'explico. Cada regidoria feia el seu pressupost, es discutia, no? Hi havia tot un posicionament del que era prioritari, tothom entenia què podia ser prioritari i què no. No entenc aquest 2009, per què? És a dir, no hi veig que el fenomen crisi sigui amb el que s'hagi d'imputar absolutament tot l'endarreriment del
pressupost. Us ho plantejàvem a partir del que escoltàvem. Hem d'entendre que si més o menys s'intenta reduir el pressupost a la meitat del que es pressupostava des del mes de juliol del 2008, que era prop de 78 milions d'euros, i ara es vol deixar a la ratlla dels 35-40, aquesta feina volem creure que no es deu poder fer.
Volem creure-ho, deixem-ho amb un
interrogant. Deixem-ho així. Ens anem a les ordenances fiscals. Ha anat baixant l'IPC i no sé si això us permet fer una certa reflexió a l'entorn de si ara ens quedaran unes ordenances fiscals sensiblement més altes en augment d'acord amb l'IPC amb el qual ha acabat el 2008.
A veure, les ordenances, els punts en què partíem i des d'Esquerra Republicana va fer molta incidència amb les ordenances eren amb totes aquelles que afectaven el bon govern dels sitgetans. En aquest cas, les ordenances, si recordem, es congelaven i fins i tot
sí.
Hi havia
una davallada en algunes
i una major subvenció i d'ajuda i de suport. D'acord? Aleshores, si aquesta tònica es manté i l'IPC el que ha fet és anar baixant amb un tipus d'ordenança que diguem-ne que no afecta amb la qualitat de vida dels sitgetans, en aquest punt no m'hi posaré.
D'acord. Voleu dir que no afecti les fonamentals, aquelles, diguem-ne, que incidien primordialment en aquells aspectes que enteneu fonamentals.
Exacte. I que han d'ajudar a augmentar, si més no, i era això que volia anar. I si aquests guanys d'aquest desequilibri de l'IPC que baixa i que es mantenen les ordenances permeten tenir una bossa per ajudar encara més en aquelles persones, en aquelles famílies, en aquells col·lectius que al llarg d'aquest 2009, que ja ens han avisat que la cosa encara serà anirà en augment, si ens permet afavorir, per tant, més famílies, millor que millor. És a dir, si partíem d'un tant per cent d'ajudes, doncs si l'equilibri de l'IPC amb l'ordenança permet tenir més líquid econòmic per ajudar, doncs en aquest cas, millor que millor. El que hem de fer precisament és vetllar que en el pressupost quedin aquestes bosses, quedin aquests repenents aplicats a les regidories d'ús social, a les regidories que tenen un contacte directe amb tot el que seria doncs, l'ajuda pública, l'aportació pública, no cal que sigui ajuda, perquè jo amb això diferencio molt, l'aportació pública dels serveis, perquè els serveis públics que poden accedir als sitgetans siguin encara més barats.
D'acord, o sigui que entendríeu, no val la pena tocar res, aquests diners de més, que reverteixin d'alguna forma en aquelles, una vegada més, en aquelles àrees, àmbits o àrees de, en què els ciutadans hi tinguin doncs, especialment una sensibilitat.
Exacte, més casals d'estiu. Si la taxa deia que l'ordenança valia que era 100 euros, i en tenim una altra que hi ha un desequilibri, doncs en lloc d'aquesta 100, crear una bossa de suport que permeti que tota l'activitat es redueixi i que sigui a 80. Entens? És a dir, jo, per mi el guany entre tots hem d'ajudar precisament doncs, a equilibrar i a mantenir la qualitat de vida del benestar en el sentit, no el luxe, d'aquesta qualitat de vida doncs, que ofereix la vila.
No ens movem de l'àmbit econòmic, que la regidora ja ha deixat constància que entenc que seria bo que les empreses i els treballadors de la comarca es poguessin beneficiar de tot el que és el Pla CTP d'Obra Pública. Coneixeu ja les obres que es faran amb aquests diners? Esteu d'acord en que aquestes són...
No del tot. No del tot estic d'acord. I m'explicaré. N'hi ha unes que ens han sorprès, que són les últimes que s'han presentat. Que n'hi ha dues que tenen relació amb les escoles. I ara... Què passa, no? Bé, les escoles són competència de la Generalitat. Per tant, hi ha tota una sèrie de diners que s'invertiran amb el diner que ve de l'Estat quan les hauria de desenvolupar la Generalitat. Quin és el problema? Doncs que com que tenim un mal finançament, la Generalitat ara no té un duro. I amb el diner que ve, que hauria de ser per tirar endavant altres projectes, i n'hi ha molts, nosaltres encara en tenim una llista que podríem anar afegint. El que es fa són les obres, unes obres considerables, que ja vaig preguntar-ho ahir, i evidentment la resposta no cal que me la donessin, és deduïble. Més val que les fem amb això, perquè és evident que si no pot ser que els lavabos no s'acabin d'arreglar, però no és just, perquè el que estem precisament ara és que com que tenim molt mal finançament, i suposo que ara aquí ningú discutirà, perquè l'evidència és palpable, hem de córrer per arreglar una cosa que és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
Ara resultarà, però, que tenim una paradoxa, que la Generalitat pot, per dir-ho d'alguna manera, perquè tothom ens entengui, enfadar-se, perquè els diners del Pla CTP han anat directament als ajuntaments.
Home,
dit d'aquesta forma, enfadar-se en el sentit de que bé, tots aquests diners van directament a l'administració local, que durant tants anys ha demanat insistentment un millor finançament de les institucions locals i no ha hagut manera encara de poder aconseguir aquest millor finançament.
Sí, però jo el que em faig una lectura i és que el govern del PSOE s'ha saltat indiscriminadament els governs propis de cada un dels territoris. És a dir, el meu govern, la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, són els que em representen a mi i, per tant, són els que organitzen el territori que és Catalunya. Amb aquesta aportació, que benvinguda sigui, evidentment, si la intencionalitat és per generar llocs de treball, per tant, per això s'ha de ser molt curós amb la distribució d'aquestes feines, això és un dels objectius que jo tinc més clars, el que sí que ha fet és realment saltar-se la Generalitat de Catalunya, el de les Illes Balears, l'Insular, és a dir, absolutament tots. I, a més, i ara volgo per casa, amb el cas de Catalunya, clar, en un moment en què estem fent un mal negoci, perquè el finançament, ja veiem que Zapatero té molta pressa, i ara fins i tot el senyor Castells i l'Iseta ahir deia que ens havíem d'esperar. Home, potser ja és hora, no?, de posar-nos realment seriosos i dir que ja n'hi ha prou. Si no, parlant en plata, Catalunya pot fer un pet com una gla, perquè on hi ha més pressió, on hi ha hagut més incidència demogràfica, d'immigració, on la sanitat està més apretada, és a Catalunya, i els números canten. Si la situació no fa, per tant, que el finançament permeti regular aquests desequilibris, pot començar amb la pressió, amb la manca d'ingrés econòmic de les famílies, això pot ser com una olla a pressió.
Ara us preguntaríem si parla la ciutadana, la militant d'Esquerra o la regidora d'Esquerra.
No, ara parlo la catalana, sí. Sí, perquè és, i ho veig, no?
Perquè no sé si a partir d'aquest raonament, que molts poden entendre absolutament lògic, més d'un li pot dir anys després bé, i anys després com a membre d'un partit, com a representant d'un partit, es qüestiona d'alguna manera també el paper del partit en
no,
tot
perquè
això.
Fixa't que precisament el
pregunto,
Ridau...
Si us...
No, ja et contesto. El Ridau ahir deia pràcticament el que estic dient jo. I ha posat sobre amb el tema de la immigració, el tema de la pressió demogràfica. Un dels punts per seguir tirant endavant el tema del finançament és el de l'equilibri demogràfic. Per tant, no...
El
partit el que fa és apretar.
Us veia més en el sentit de si creieu que en algun moment aquí algú farà un cop de cap, o Esquerra l'haurà de fer, o si estàvem per Àngels, que escolta'm, que no sé què. Ho dic, perquè sí, la reflexió, sí. in estricto senso, segurament seria compartida per molts, però a l'execució de determinada actitud o pensament o ambició, segurament això
jo
és el que dividiria
que,
més. A...
Fixa't que en aquests moments el Castells i tot el que és el PSC està seguint la línia d'Esquerra, perquè el que diuen és no tenim pressa, hem de negociar un bon finançament, quan en aquest cas el PSOE si és el que té pressa. Per tant, evidentment aquí es veu que hi ha altres partits, si no, no crec que el senyor Castells, el senyor Iceta...
Es mostressin tan ferms ara en la seva posició? Sí. Tornant a casa, i tornant al Pla Zapatero, i tornant a les obres, deixant de banda, que ja es m'ho deixar a partir de l'argument que ens heu dit, la qüestió formal... les obres, és a dir, en el que s'invertiran aquests diners, ho trobeu...
Ja t'he dit, amb el tema de les escoles, entenia que...
Que la responsabilitat era d'una altra.
Que ens ha sorprès molt, que te la comento, però que no he tingut temps tampoc de comentar-la, que és amb el camp de futbol d'Aigua Dols, que també s'inverteix una bona picossada, quan el pobre terreny estava destinat a altres usos. I aquesta m'agradarà avui, precisament, doncs, que m'expliquin. Si és que
ell...
han desistit, jo més feliç que un gínjol. Si han desistit...
No, el seu dia es va manifestar que s'havia desistit, no? Que no hi havia hagut...
No, diguem... que no hi havia hagut...
Voleu dir que us han de dir...
Festejadors. No, desistir vol dir... No,
voleu,
no.
Voleu per escrit
jugarem
que...
a futbol tota la vida.
O sigui que voleu per escrit alguna cosa que certifiqui que allà no es farà res més que no sigui esport.
Clar, perquè els diners... Tu ho has vist ja, no? La quantitat... Em sembla que són 200.000 euros... que es fan per arreglar, que està bé, després del que es havia fet amb l'era Nacho Deo, i ara això doncs, pot quedar un camp de futbol que fins i tot es poden venir a fer petits estages a altres partits, vull dir que no són pocs...
Per tant, entendríeu que estareu tranquil·la si sobre el paper es confirma aquest desig.
És que avui, ahir ens ho van donar i la veritat que no...
Ens ho sabreu dir, suposo que gairebé més que ningú, què és una plaça, què és una cruïlla de carrers, què és...
Més que ningú.
Home, a pesar de com esteu a l'ús de la llengua i a les matisacions oportunes, ho diem perquè saben vostès que sobre la taula hi ha les obres de vianalització del cap de la vila, que tot anava molt tranquil fins abans de Nadal, i ara, diguem-ne que més d'un en diu moltes coses sobre l'ús del paviment i en raó de quins criteris, etc. Vos heu participat d'aquesta comissió i, per tant, ens agradaria que es poguéssiu fer una mica de composició de lloc sobre com ha anat tot aquest procés.
Mira, precisament, més que participar, també vam ser els que vam demanar-la, perquè enteníem que la decisió de l'espai i els carrers són tan importants per no cridar l'atenció com per cridar-la, i enteníem que no cal que ens cridin l'atenció, d'acord? Llavors, dins el debat...
Sí, que formàveu part d'aquella corda que entenia que el carrer ha de ser... estèticament discret.
Discret.
Perquè ha d'afavorir precisament...
Que mirem l'aire. Però que quan mirem en l'aire no ens ho paguem i ens posem en un forat. Aleshores, precisament amb el tema del cap de la vila, el concepte, i llavors en aquest cas sí que jo vaig parlar com a historiadora. El cap de la vila és una cruïlla, un punt de trobada, i conflueixen 5 carrers i s'anomena precisament el cap, perquè en allà començava els Sitges, del segle XV, comencem a tenir el nom de cap de la vila, que possiblement no era ben bé allà, era més amunt cap al carrer Major, i que a mesura que es va anar construint el carrer Major, quan el carrer és estreny, on hi ha Can Basté,
sí, sí, sí.
Doncs allà era possiblement la primera en contra del cap de la vila.
Ens aturem un moment aquí, perquè la denominació d'un indret ha de venir per la seva tradició històrica o per l'ús i el costum que se'n pugui fer.
Les dues coses.
Les dues coses.
Perquè la tradició històrica qui la genera si no és l'ús i el costum? Els noms, els carrers dels Sants és perquè hi ha un santoral que els fa posar, però el carrer Major, plaça Major, plaça de la Vila, tots aquests noms són l'ús que en fa la gent. Això és com aquella anècdota del doctor Robert, que li van posar durant la República, o no, a principis del segle XX, el passeig es deia passeig del doctor Robert.
Sí.
I el doctor Robert va dir, ho agraeixo moltíssim, tot i que sé que mai li direu el meu nom, perquè sempre serà Bajamar. I, no? Tots, el passeig de la Ribera, sí, sí. Però jo tota la vida he dit Bajamar. Em faig dir quin és quin.
No. Entesos.
Per tant, el cap de la vila, l'os, és que, perquè era el començament, no, de la vila, és com una cruïlla de camins.
D'alguna manera, la denominació o el criteri per denominar-lo afectava el tipus de projecte que s'executaria, el tipus de rajola, el tipus de paviment, el tipus... Aquesta denominació, si era una cruïlla, si era una plaça, si era...
No, llavors el que es va decidir, clar, si tu defineixes com a plaça, com l'emmarques? Com generes el concepte de plaça? Si és una cruïlla de camins, el que fas és senzillament fer arribar, no, tots els diferents camins al mateix lloc. Aleshores, just fa un moment m'he trobat amb una altra persona responsable o que formava part d'aquesta comissió.
D'acord.
I es va quedar, dic, escolta, perquè jo, la comissió, diem-ne, en què es va decidir el tema del paviment, només hi van anar els tècnics responsables.
D'acord.
No hi van anar els polítics, no, ja no es va fer la segona o la tercera ronda.
Perquè hi ha hagut algunes reunions en què els veïns hi han pogut assistir?
Sí.
Altres en què hi han assistit els polítics?
A veure, no.
Matiseu tot el que faci falta.
Ho matiso. S'han fet dues reunions en què hi van anar-hi un grup d'arquitectes que van expressar la seva opinió,
sí,
perquè volien participar-hi, comerciants, el gremi, i comerciants de botiguers, el gremi, i després els polítics. Em sembla que el fòrum era amb aquests.
D'acord.
Allà ens va discutir si s'havien de mantenir les voreres antigues, si quin tipus de paviment, i aleshores els arquitectes, que jo me'n recordo que els hi vaig dir, perquè intenteu convèncer-me de per què no hem de marcar vorera. I me'n recordo que hi havia...
Doncs... És a dir, per què fer caixa única sense vorera o per què fer...
No, caixa única sí.
Sí, sí, però sense marcar vorera.
Exacte. Llavors ells van dir que...
És a dir, caixa única a la manera del carrer Àngel Vidal, en què no hi ha vorera, o caixa única amb vorera.
Exacte. Però... com amb altres pobles.
Sí, sí, sí.
Llavors, els arquitectes el que van explicar era que era millor no marcar vorera i que si volíem mantenir la pedra buixardada la podríem posar arrambada a la paret. El criteri d'ells era perquè tot l'espai havia de ser pels vianants, tot. I si marcàvem vorera, ja estàvem indicant d'una manera...
molt subtil.
Que els vianants havien d'anar arrambadets a la paret i pel camí, pel mig, hi podien anar els cotxes. I
us van convèncer o no?
Sí. El raonament... tot i que veure la pedra buixardada era una qüestió d'estètica i de patrimoni, de mantenir el patrimoni.
D'acord. Per una banda, això...
Llavors, amb el tema del cap de la vila, jo sé que recordo que es va dir que es tornarien a reunir i que en tornaríem a parlar.
D'acord, us ho pregunto perquè tothom en té un record així una mica...
Però és que no s'ha tornat a parlar.
D'acord.
Aquest és el punt, aquí és on te volia arribar jo. Perquè ahir, quan vaig veure, ara hi ha milers de gent treballant-hi...
Un momentet, eh? Fins on us veu reunir... El cap de la vila com quedava?
Era una cruïlla, però havien de decidir el paviment.
D'acord. I el tamany del paviment també?
Tot.
Tot?
Tot. Sí?
El tipus de paviment i el tamany de les rajoles.
La mida de la rajola. Si posàvem un altre color...
D'acord. És a dir, s'havia de decidir això.
Sí.
Fins on veu reunir-vos?
Sí.
Per tant, després d'això ja no veu saber
res
més.
Ja hi ha hagut més reunions. Aleshores, pel que sabem... Els arquitectes sí que s'han reunit i van decidir fer això.
D'acord.
Això que hi ha.
I ja estan posant. I Àngels surt al carrer i veu això.
I jo veig això. I llavors,
I
precisament...
I què us sembla?
A veure, jo ara he parlat amb els tècnics i m'han dit que com la rajola petita és millor perquè si és més gran es trenca més aviat, per tant és més sòlida, que dona més estabilitat, i que el concepte que es va decidir, és cert, era que era una cruïlla de camins. Què es va comentar amb els veïns? Aquest és el tema, que no ho sabem, perquè els veïns ens han dit que els havien fet una exposició virtual i que anirien lloses més grans. Bueno, avui ho trobem l'entrellat, perquè jo ho preguntaré. Perquè, clar, tot això s'ha coït entre ahir i avui. O entre dilluns
sí, sí, entre... i... quan, no... quan s'ha començat a posar el paviment.
Per tant, no em mentiria, no vull no. dir res. És a dir, quan sapiguem alguna cosa, llavors jo penso que s'ha de donar una explicació, això és cert. Una bona informació. O sigui, ara tots estem dient què s'ha dit i què no s'ha dit, però ben bé ens vam quedar amb l'última reunió que es faria una altra trobada explicant què s'havia decidit amb el cap de la vila.
És a dir, van quedar deures etcètera, pendents etcètera. Per una nova reunió.
També es va quedar pendent que es faria una prova amb un racó a la platja Sant Sebastià per veure si el terra que posaven era lliscant o no. Així que, oi, feu un tros i el deixeu i ens anem passejant a veure qui rellisca. Tampoc no s'ha fet. T'han dit, potser és que hi ha molta feina a fer el pressupost. Anem al revés ara. No? I no tenen temps els regidors, no ho sé, però el tema és aquest.
El que heu vist fins ara, us convenç, no us convenç?
És que hi ha molt poca cosa a veure. És a dir, si tu t'hi fixes, al carrer Jesús no es veu res.
Home, tant com res.
Bueno, està no hi ha cap paviment encara.
Una part sí,
mm-hmm. Però vull dir que encara no...
Sí, sí.
No ho veus...
En la seva totalitat.
No es veu en perspectiva. Hi ha tot ja tant se... bé, s'ha de veure. Per exemple, home, clar, ho mires i dius, home, les entregues de la pedra grossa amb les façanes de les cases queden uns forats, però bueno, suposo que s'arreglaran. S'ha d'acabar de veure. És a dir, el paisatge te l'has de configurar. De vegades, quan es crema el bosc, no hi ha res, mm-hmm. I després vas veient, no, que van brotant cosetes, bueno, deixem,
perquè,
no?
A part dels tècnics, heu trobat algun veí, heu trobat, allò, heu sentit alguna...
Sí, que...
Ja ho sabeu, que amb aquestes coses sempre la primera rajola que es posa, l'olla comença a bullir.
Exacte, el que és molt important, per mi, és que l'encertem i que no passi com a carrer del Retiro. Això és la condició sine qua non. I pel que fa a la resta del carrer,
que l'encerteu, voleu dir que l'obra estigui ben feta.
Que estigui ben feta, això és el més... Jo que penso que els veïns el que agrairan més és que, ja que han patit un suplici, que no els hi torni a passar com al carrer del Retiro.
O sigui, que si la pedra és més clara o més fosca, ja no creieu que això...
A la llarga també es van enfosquint. També és important que sigui neta i que sigui fàcil de netejar, no? Ara, per mi en aquests moments, després de l'última... L'altre dia vaig caure ja definitivament pel carrer del Retiro, perquè està ja, cada dia està més aixecada la cosa. Primer, el que és més important és això.
Creieu moments... que d'alguna manera, i a partir d'això també, les conseqüències de l'obra del carrer del Retiro s'han gestionat bé? L'obertura d'expedients, tot això, esteu d'acord amb...
No han vist resultats. És un dels temes que també s'han de posar sobre la taula, precisament, doncs, ahir també en parlàvem amb l'executiva d'Esquerra, demanar a veure com ha quedat tots els expedients i qui assumeix les responsabilitats. No. És a dir, no acabo... No, de moment s'han fet. Ara s'han de veure com s'executen.
Platja Sant Sebastià.
De tot potes sí, amunt.
Tot potes amunt.
Bueno, és un altre tema que hem d'esperar a veure com quedarà. Ja saps que jo també era de les que insistia molt que cal, que es fes molta gràcia, no, que es haguessin pogut mantenir les baixades. Bé, la col·lectivitat en aquest cas també va valorar que es menjava passeig. S'ha de veure com queda. S'ha de veure. Jo ara, és que ara fa temps, perquè no hi he estat aquestes vacances. Vaig anar abans de Nadal a fer unes fotografies i clar, es veia tot en l'aire.
Mm-hmm. D'alguna manera, però, el projecte que heu vist...
El projecte era interessant, caldrà veure també com queden els espais, l'espai de vianants, sobretot a la cantó muntanya, no? I amb les zones dels restaurants. Però jo penso que també és una obra molt important.
Seguint aquest fil i sobre la qüestió de la bienalització, Esquerra ha pogut constatar més o menys en comerciants o en veïns si hi ha un cert neguit sobre el no poder entrar ni poder sortir massa en cotxe, si la restricció de trànsit pot arribar a ser un problema o no perquè els negocis es puguin desenvolupar bé.
No ho hem constatat. A veure, sí que ha coincidit. Parles d'ara o parles de cara al futur?
D'ara i de cara al futur.
A veure, d'ara ha coincidit.
D'ara, perquè evidentment quan l'obra es fa està clar que estigui del dret o del revés, hi ha una aturada que és ineludible, però si d'alguna forma el projecte de la vinalització per alguns és vist com a massa restrictiva des del punt de vista de trànsit o no.
A veure, actualment, com que ha coincidit l'obra amb la crisi, amb una minva, molts també van... És a dir, se n'ha fet com una mena de camp mas, no? Tot una mica va lligat. Sí que nosaltres vam demanar que es fes molta publicitat i vam penjar aquells cartells, però que em sembla que han desaparegut ja.
Que deia comerços oberts, si no recordo malament.
Exacte, i que sobretot s'ajudés molt amb els comerços que estaven més afectats per apropar la gent, perquè la gent no tingués certa dificultat, perquè, per exemple, per anar al carrer Jesús a Can Clarà o al Baluar, realment havies de tenir moral per arribar-hi, però la idea era aquesta, no?, d'intentar ajudar per arribar en aquesta gent. Si que parles cara al futur...
Per si un cert posicionament de partit...
Sí, sí, sí. El que Esquerra es posiciona és que hem de treballar, i aquest és un dels nostres objectius, cara als aparcaments. Aparcaments dissuasoris, però públics i gratuïts. És a dir, uns dissuasoris gratuïts que permetin arribar en cotxe a uns punts concrets, que no tinguin una distància excessiva, perquè la gent pugui venir tranquil·lament a comprar. De fet, tot el comerç del que seria el casc antic ja estem molt habituats. Quants anys fa que hem tancat la vila? Em sembla que devien ser uns dels pioners de Sitges, perquè jo recordo que ja a finals dels anys 70 ja hi havia unes hores que es tancaven. Per tant, la clau és crear uns bons accessos de mobilitat, i la gent a la llarga ho agraeix molt més de poder, i els botiguers també, perquè el comerç, no?, d'entrar i sortir, sempre moltes vegades s'ha definit Sitges com una gran botiga a l'aire obert, no? Aquesta, a més, dissabte mateix, tot i les obres, el carrer Sant Francesc, el carrer Major, el carrer Parellades, es veia alegre, es veia feliç de gent, les rebaixes, hi havia moviment. Per tant, el que hem de fer és cuidar la informació, cuidar aquests accessos que permetin que la gent vingui, que la gent s'apropi a Sitges, amb aquesta tranquil·litat que ho hem fet fins ara, i que això sí que no tinguin els greus problemes de vegades de donar més toms que uns ventiladors. Per tant, el nostre objectiu és crear un bon pàrquing i parc mòbil, no?, de mobilitat.
Zona blava?
Depèn de quina. Hi ha una part que és interessant de mantenir la zona blava perquè hi ha d'haver rotació, però després, evidentment, com que el casc antic no hi ha, les cases no tenen aparcaments, no tenen zones de pàrquings, el que també s'ha de buscar és afavorir aquests aparcaments que et deia, no?, dissuasoris, gratuïts, perquè la gent pugui arribar a aparcar. Perquè, clar, arriba un moment que si no, si és zona blava, si tens o pagues i ocupes tot el sant dia, i tampoc, la zona blava està pensada perquè hi hagi mobilitat. És a dir, hi ha una part de la zona blava, sobretot al voltant de les zones comercials, que és positiva. Tu tens una zona blava al mercat, i aleshores tu vas a comprar, tens el teu temps, fins i tot el mercat t'ajuda amb
abonaments,
llavors allà hi ha una mobilitat, perquè si no, tant a la vora de l'estació, no hi hauria mai pàrquing. I això està comprovat en molts llocs i molts països s'ha comprovat. Però a la vegada hi ha aquests grans pàrquings que et permeten deixar el cotxe amb un preu o sent gratuït o amb un preu molt mòdic, cosa que no passa aquí. perquè aquí els pàrquings són molt cars. Mm-hmm.
Perquè esteu per la zona blava, la perllongació del camí Capellans, per exemple?
Tenint en compte, però, evidentment, si s'amplien les zones d'aparcament pels veïns de la zona, perquè si no, els veïns de la zona on poden aparcar. Per tant, sí, s'hauria d'haver... Nosaltres havíem demanat un estudi de mobilitat. Si es veu que ja es fa necessari al voltant dels comerços de tota la zona de camins capellans, etc., camí de la Fita, es fa necessari unes hores de zona blava, no cal que sigui tot el dia, perquè hi ha llocs que acaben a la una i comencen a les 5 de la tarda quan no obren els comerços, i a les 8 s'ha tancat. Per tant, s'ha d'estudiar, no, aquesta mobilitat. S'ha de veure quines necessitats d'ús hi ha. Per exemple, ara a Bajamar no n'hi ha de zona blava, perquè no surt a compte. Doncs a la millor és anar veient, doncs, en una època concreta cal reforçar per afavorir també el comerç, per afavorir doncs que la gent pugui arribar en els espais que volen anar a comprar. Ara repeteixo, que també és important, evidentment, és llavors generar aparcament gratuït, perquè el que no pots fer és gravar amb impost el veí perquè té una casa i a sobre gravar-lo perquè pugui arribar a casa seva.
Acabem d'encetar el 2009 i en aquesta segona setmana de l'any han estat protagonistes des del punt de vista cultural, per una banda, Miquel Utrillo, l'inici d'aquesta commemoració, i per l'altra, l'exposició dedicada a Martin Luther King, que s'inaugura a Nova York avui mateix, en què tenim a la regidora Àngels Parés. Us ha sorprès una mica l'exposició de Martin Luther King o no?
Bé, jo ja ho sabia, que ja m'havien xiulat les orelles. Més que sorprendre'm, m'ha deixat indiferent. Vull dir, Martin Luther King és una personalitat rellevant a nivell universal. Soc potser de la generació, no?, post, i que per tant doncs, ens va fer vibrar amb tots els seus plantejaments. Evidentment és un capdavanter en la lluita per la igualtat de tots i per tothom, però que Sitges apostés per anar-se'n a més a Nova York, doncs a mi, mira, què vols que et digui, em deixa completament indiferent, t'ho dic així, pla i català. Penso que la nació té també molts altres projectes que podrien haver-hi participat.
Ho dic perquè si en aquest any de restriccions us mereix una certa reflexió això o no?
Bé, com que em deixen per això, diferents, jo precisament potser hagués apostat doncs, per fer, no sé, de vegades pensa, no?, globalment i actua localment, doncs també ajuda, potser haguéssim els valors, els drets humans, podíem haver treballat aquí Sitges.
Us ho preguntava així perquè fèieu una cara com allò de dir, home, per què aneu a gastar-vos els diners allà, o alguna cosa així. Fèieu...
Sí, jo penso que Estats Units té altres recursos, i és a dir, és una prou potència, no?, per fer homenatges recordatoris als 70 anys de l'assassinat de... No, l'assassinat no. Fa 70...
Ramon Mora la mort, si no recordo malament.
Sí, però...
a l'any 68, que va ser la mort, l'assassinat de Martin Luther King. En qualsevol cas, us ve més de gust la commemoració d'Utrillo.
Exacte, és més proper, ens explicaran, doncs, potser la vinyeta ens desvetllarà algunes de les incògnites que els coetanis es van endur el pap, no?, i que no hi havia manera de que ens expliquessin, o no, potser no. Anem. I reconeixerem, no?, el paisatge, i sobretot doncs, permetrà restaurar el fons Utrillo, restaurar el fons, digitalitzar-lo, etc.
En aquests minuts finals, i no deixem massa segurament l'àmbit de la cultura, les festes, hi ha protocol de carnaval, que es pot acabar-ho amb el dat també en algun moment donat, no?
És el que havíem...
És el
protocol que no vam acabar, diguem-ne, de
potser és a dir, llegit, faltaven, més o bé,
és el mateix.
És el mateix.
Potser faltaven dos o tres lectures, o potser jo era massa... No? Deixem-ho ben pamat, que la coma estigui ben posadeta, però de fet és el que vam endegar.
És a dir, a l'hora de llegir-lo s'ha semblat que bàsicament era hereu d'aquelles primeres...
Sí, potser l'únic que no hi havia, evidentment, era el futur president. Va. Aquest no el vam posar nosaltres.
Us he sorprès, també, o no?
Sí, molt.
Per què?
Home, perquè...
Això sí que ha estat un molt que us he sorprès més perquè... que Martin Luther King.
És com si et proposessin tu. Que... Oi, Vicenç? Que ens sorprès...
Per quines coses m'haig de sentir.
Que sí?
Home, però...
Sorprendria... No ets carnavalesc.
Però us va sorprendre pel fet de la...
Sí, perquè el carnaval, clar, el president del carnaval s'ho ha de passar bomba muntant el carnaval. No, igual sí, igual m'equivoco. Ja. En aquest cas és una visió subjectiva.
D'acord, però voleu dir que d'entrada David García no us suggeria
jo
aquesta...
Jo m'imagino amb un nas i un barret. No sé, tu m'imagines a mi amb un nas i barret? Sí.
Home, jo us imagino més, sí? Ara us anava a dir jo, amb un mentó.
Però,
tot els papers. Però us he sorprès per això, bàsicament.
Sí, sí.
Sense, suposo, anar més enllà de la consideració de la sorpresa que estic iniciant.
No, sorprès perquè no el feia una persona carnavalesca.
D'acord. En qualsevol cas, enteníeu que havia d'existir un president de comissió? O què?
Home,
a partir de l'experiència del que haurà viscut...
Sempre va bé que hi hagi una comissió. Sempre va bé, perquè, vulguis que no, el treball en la societat civil t'ajuda molt, t'enriqueixes moltíssim, i el regidor, la regidora és un més, i per tant, que hi hagi una persona que desenvolupi les funcions una mica protocolàries de trobada, doncs està molt bé.
Com ho dèieu, això, el carnaval està molt bé, però les escoles són primer?
Això sempre.
Això sempre.
Això sempre. Ja saps que...
Us manteniu en el d'allà.
Sí, l'educació, en general, és l'eina més important que tenim els humans. I en aquests moments, en aquest país, ja ho saps, no anem bé. No anem bé. No aquí Sitges, en general. No va bé l'educació. I ens passarà factura. Jo ja fa molts anys que ho dic. No estem creant quadres intermitjos... Tots els cicles formatius no estan... No hi ha un... No s'han fet valoracions de les necessitats i ara, en aquests moments, doncs pot ser que ens comenci a passar...
Durant
factura.
Aquests dies de la roda de portaveus estan fent vostès uns retrats certament punyents, perquè quan l'any després diu no anem bé en matèria d'educació, un altre podrà dir, bé, doncs potser tampoc anem tan bé en matèria de salut, i un altre podrà dir, doncs tampoc anem tan bé en teixit industrial... Doncs tampoc anem... Esclar,
clar, però l'educació és l'eina, de tot per arribar. Si tu no tens uns bons, una bona educació i tens uns bons metges i uns bons ATS, la sanitat no funcionarà. Si no tens formes... No hi ha enginyers, per exemple. Doncs tot el que és la indústria, tot el procés econòmic també pot trontollar. Si a la banca no hi ha uns bons... economistes que es plantegin de quina manera doncs, poden treballar la recursivitat de l'econòmica del diner, a la millor tampoc no tira endavant. Per això l'eina, des de P3, que ha d'anar tirant amunt.
Doncs ens quedem de nou amb aquesta reflexió. En un mes tornarem a tenir un dos mesos. Anys després, per continuar desenvolupant la roda política. Anys després, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres i molt bon any a tots els sitgetans.
Gràcies igualment. Fins la propera.